On the floating ship's oceans, I did all my best to smile.
Pàgines i pàgines, novel·la negra, aventures, narrativa contemporània o clàssica. Quan les lectures i crítiques de llibres són a l'aire lliure i les fan caminaires d'alta muntanya, els ratolins de biblioteca, amagats entre les lleixes, esdevenen marmotes salvatges, enfilades sobre una pedra, prenent el sol.
Here I am, here I am, waiting to hold you.
Benvinguts a les marmotes de la biblioteca, un programa per parlar i compartir llibres coordinat per en David Ràfols i en col·laboració amb membres del grup excursionista Els Centpeus del Pirineu.
Hola a tothom i sigueu benvinguts al 18è episodi de Les Marmotes de la Biblioteca, l'espai de 4 persones que compartim en episodis mensuals les nostres experiències literàries en obert a Ràdio 90. Tots els participants som del grup excursionista Els Centpeus del Pirineu, i és que les llargues caminades de muntanya donen per molt, i parlar de llibres no és una excepció. Així doncs, ens presentem. Som en Jaume Pedrés, en Marc Ferrés, la Núria Boix i en David Ràfols, qui us donem la benvinguda i esperem que gaudiu, com nosaltres, tant de llegir com de reflexionar sobre el que s'ha llegit. A les marmotes de la biblioteca plantegem episodis a parts iguals de novel·la negra i altres gèneres literaris, com podeu veure al web de Ràdio 90, on hi ha el llistat proposat en avançat. En alguns episodis ens hi esmerçarem més. En d'altres serem més breus, senyal també que ens ha agradat molt o no ens ha agradat tant el que hem llegit. I sí, segurament se'ns escaparà algun spoiler. Per això fem la recomanació d'escoltar el nostre programa si heu llegit el llibre que comentarem. Per tant, si seguiu escoltant, ja esteu avisats que sense mala intenció donarem algun detall que també pot ser clau en la lectura del llibre. Tot i això, abans d'acomiadar-nos, us informarem del llibre del que parlarem el proper mes.
La introducció.
A les marmotes de la biblioteca d'avui parlarem del llibre de Desgràcia, de l'escriptor sud-africà John Maxwell Coetzee, dins del gènere de la novel·la contemporània. J.M. Coetzee va ser guardonat amb el Premi Nobel de Literatura el 2003. Traductor, assagista i novel·lista prolífic, ha guanyat el Booker Prize en 2 ocasions, a més de molts altres premis de prestigi. Entre les seves novel·les, dominades d'una manera o d'una altra per l'atmosfera violenta i contradictòria de Sud-àfrica, destaquen Elizabeth Costello, Fou, Home Lent, L'edat de ferro i Vida i època de Michael Key. J.M. Coetzee ha adoptat recentment la nacionalitat australiana i és professor emèrit de la Universitat d'Adelaida. Desgràcia és la seva 8a novel·la. Escrita en llengua anglesa, es va publicar el 1999 amb el títol de Disgrace. La primera edició en castellà fou presentada un any després per l'editorial Mondadori, amb la traducció de Miguel Martínez Laje. La primera edició en català es va publicar en 2003 a càrrec de l'editorial Columna i amb la traducció de la Dolors Udina.
La sinopsi.
Amb 52 anys, David Lurie té poca cosa de la que sentir-se orgullós. Amb 2 divorcis a les espatlles, apaivagar el desig és la seva única aspiració. Les seves classes a la universitat són un mer tràmit per ell i pels seus estudiants. Quan es destapa la seva relació amb una alumna, David, en un atac de supèrbia, preferirà renunciar al seu lloc abans que disculpar-se en públic. Rebutjat per tots, abandona Ciutat del Cap i va a visitar la granja de la seva filla Lucy. Allà, David veurà com es fan miques totes les seves creences en una tarda de violència implacable. Desgràcia, que va obtenir el prestigiós Premi Booker, és una història profunda i extraordinària que no deixarà indiferent al lector.
El nus.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres exposa tota una sèrie de punts d'opinió sobre fets destacats del llibre que ens han agradat, que no ens han agradat tant o que són dignes d'esmena. Marc, com a proposador del llibre, comences tu?
Sí, tant que sí. Jo declaro que m'ha encantat aquest llibre. M'ha agradat molt com està escrit.
I no té res a veure que l'hagis proposat tu, no?
Estic molt content d'haver-lo proposat. No, trobo que és un bon llibre. M'ha agradat molt el llenguatge amb el que està escrit. Trobo que és una manera d'expressar-se molt simple però molt elegant, que és clar i viu. I això fa que m'hagi agafat bastant. El llibre està escrit com un dietari. Anem seguint el dia a dia del que li passa al personatge. Aprofita en Coetzee per anar-nos afegint les reflexions que va fer en ell. Per tant, va combinant una mica aquest punt de vista subjectiu de David Lurie i les seves vivències, les seves relacions, el que va passant. Digues, Jaume.
Jo estic d'acord, eh? O sigui, l'autor traça un fil conductor en el sentit que l'argument podria no ser important, però ell ens vol anar fent reflexionar, no? Una mica, a mi el que m'ha semblat entendre és això, eh? O sigui, la idea que comentes tu del dietari confirmaria el que jo també he suposat, vaja. Núria?
No, amb això de que estic d'acord amb en Marc, de que és un mestre, té un llenguatge molt acurat, senzill i entenedor, però l'estructura del llibre és complexa. És un narrador omniscient en tercera persona, però només dels pensaments d'en David. M'ha fet reflexionar perquè és una narració on no descriu els personatges com a blancs o negres, però aconsegueix que ho identifiquem.
No és fàcil, tens raó, Núria, no és fàcil parlar d'aquesta novel·la, perquè és, malgrat l'aparent simplicitat, és complexa. I penso que en tot de superfícies superposades que parlen de diversos conflictes. Parla del pas del temps i de l'envelliment, parla de l'individu en la societat, de com algú en pot quedar fora d'aquesta societat, parla dels conflictes per la terra, parla també, evidentment, de la situació de l'apartheid i del que ha quedat d'aquesta apartheid a Sud-àfrica, parla de la relació entre pares i fills. Parla també del desig que té aquest personatge, que us he de dir que, malgrat m'ha agradat molt el llibre, el personatge resulta molt desagradable, que es veu molt humà, molt real, però li he tingut molta antipatia durant tot el llibre. Núria, digues.
No, i afegir-hi també, no?, que un dels temes és aquest de la vergonya personal, no?, i de la submissió de les dones, no?, aquest paper. El tipus de diferents relacions sexuals també, no?, que es parla, que amaguen sentiments reals. Parlen de sexe comprat, com la Soraya, que fins i tot ell té la fantasia que és recíproc. Sexe irresponsable, amb la Melanie. Sexe consensuat, amb la Pep, que és amistat i que s'adapta a la realitat. De sexe violent. És una mica de resum. Digues, Jaume.
El sexe aquell irresponsable que comentes amb la Melanie, aquest en podem parlar. Perquè a mi és una de les coses que m'ha costat més veure que havia fet alguna cosa malament.
Home, jo sí que ho veig.
Hi ha un moment. Espera't un moment. Primer de tot, en Coetzee no ens diu a quin any és això. I això fa que nosaltres puguem donar moltes més voltes. Perquè depèn de l'any que fos, això podria ser més o menys normal. No? O sigui, en principi aquella relació no té res de forçada. És una relació que tots dos la consenteixen. Estem parlant d'un tio de 50 anys i una noia de 20. Potser no és ètic, entre cometes, pel tema de que és un professor i un alumne, però no sé qui s'aprofita d'aquí, eh?
No, oi, home, jo veig totalment el contrari. Oh. Jo, per exemple, a veure, les escenes en què és un professor amb un abús de poder, no? O sigui, ell és el gran professor, el gran erudit, no? I es troba una nena, que és una nena que és alumna, que l'admira a la seva classe i que s'hi abrumada per la seva atenció.
Una nena de 20 anys, una nena de 20 anys, cuidado,
Sí, ja, però en una societat...
A 20 anys et mames el dit, o què? O sigui, estàs parlant d'un professor de 50 anys que fa servir els seus artilúgics per lligar. Primer de tot, en quin any està ambientada la novel·la? Com que no ho sabem... Aquí s'obren un munt de ventalls. Si això fos als anys 60, aquest tio l'haguessin cremat a la creu. No? L'haguessin cremat a la creu. No sé, jo crec... Jo no veig tan greu.
Es posa apartheid... Bueno, jo trobo que...
No el sabem l'any, no el sabem. No sé. Marc, perdona, que t'hem tallat en tota l'estona, però...
No. O sigui, jo em volia afegir a la discussió.
Tiro
endavant perquè jo estic d'acord amb la Núria, que la veig evident aquesta relació desigual entre ells, que hi ha una distorsió aquí entre la manera com veu ell aquesta noia i més endavant la germana de la noia, que llavors, clar... Te la pinta com una ninfa, com una noia molt jove, molt guapa, però les seves reaccions, o jo em vaig fixar en com reacciona ella a les seves propostes d'una manera no negant-s'hi, però
molt
saps
passiva.
Allò?
Sí, passiva.
Molt passiva. Molt,
un moment. Però aquí,
molt apartada,
aquí,
com si desconnectés.
Aquí hi ha una altra cosa. Una cosa que juga, jo crec, volgudament en Coetzee, és que mai els personatges parlen clar.
Sí.
I no parlen clar, ni ell, o sigui, la relació és molt rara, és rara de collons, i això no té res a veure amb el fet de que sigui un abús de poder per part d'un o l'altre. Perquè aquesta relació tan rara també la té amb la seva filla. Aquí, en aquest collons de novel·la, ningú parla clar. I com que ningú parla clar, es munten unes cavil·lacions que si parlessin la gent clara, jo és una cosa que no he entès mai, amb això, si la gent parla clara, no seria tan complicat el món. I ell ho fa complicat. Jo crec, volgudament, és una eina de l'autor per fer-nos pensar. Però la relació és molt rara amb la Melanie, però és que ho és amb la seva filla i ho és amb tothom. Pràcticament,
sí.
Potser, amb l'únic que no és rara, és amb la veterinària. Saps què? Vull dir que arriba un moment que dius, cordons, parlen com dos humans, com dos persones normals. S'entenen, s'expliquen les coses... amb la filla, amb la Soraya, amb la Melanie, amb ningú. No es parla. I, per tant, les relacions són rares. I jo crec que és volgut, això.
Sí, però jo penso que la manera en què té de descriure la relació amb la Melanie, aquest silenci d'ella, aquesta passivitat, no sé si ho arriba a dir, però en alguns punts sembla que estigui fent l'amor amb un cadàver.
Sí,
el que parlen a vegades de dones que han estat violades, que diuen que van desconnectar, que van, és a dir, van portar el cap a una altra banda per no ser allà. I jo tinc la sensació de quan ell explica aquestes relacions que té, que hi ha una distorsió molt gran entre el que veu ell, que veu el seu desig i el seu amor per aquesta noia, i les reaccions d'elles, que és allò com si apagués el cap, com si el seu cos està allà, però la seva ment està a una altra banda. I sí que accepta les seves propostes, saps? Ella no s'hi nega a anar-se'n al llit amb ell, ni a quedar-se a sopar a casa seva, ni a res del que passa fins que no vol quedar amb ell, etc. Que llavors és quan es destapa tot el
és
merder.
És com si després se'n donés compte, no? D'on s'havia fotut ella.
Exacte, com
no?
Si no sapigués negar-se
d'una
manera evident.
Jo ho veig una mica així, jo també, sí.
I jo el vaig trobar molt incòmode, tot aquest,
molt,
tota aquesta situació.
Sí, perquè el personatge és incòmode, però esclar, jo parteixo de la base que una persona de 20 anys està feta. Sí que hi és, tot això que comenteu, ja ho veig clar, però jo, realment un abús, em costa molt d'entendre que a aquest tio li passin aquestes coses. I tot això, jo crec que aquest tio juga en dues bases. No ens diu l'any en concret, no ens situa l'any en concret, i la segona cosa, que els personatges no parlen clar.
Aquesta noia, després, quan més endavant en el llibre, quan parles amb el que surt el personatge del pare, ve d'una societat molt diferent, molt catòlica, val, molt religiosa, molt... És que aquesta nana jo per mi que es devia trobar en aquest safreig sense... Jo crec que no era prou madura aquesta noia i es va quedar com un bloqueig. perquè veus els pares com actuen, com reaccionen i com el Déu el posen a per tot arreu, aquesta nana estava desprevinguda. I a més, ella és un depredador, més, és que a més ho diu, el seu instint. Ell és Eros, a veure, quin xulo, no? A veure,
sí, sí,
ell es compara amb aquell gos, que, esclar, si té l'instint, pobret, aquell gos...
No, tot això, ja, tot, això,
Déu,
tot això ja ho veig, però jo amb aquesta relació, collons, l'altre què és, una mosca morta o què, a 23 anys...
Amb aquella família potser sí, jo et diré.
Doncs a 23 anys no hauria de ser així i un professor d'universitat no l'haurien de fotre fora. A quin any estem parlant? L'any 2019?
Jo crec, a veure, jo crec que l'acció se situa en el moment en què escriu en Coetze la novel·la, que em sembla que és a...
L'any 2009,
per dir alguna cosa, l'any 2000. És a dir, és relativament contemporània. I també per la manera
com coses...
els personatges, jo crec que no s'aparten massa del que podria passar a dia d'avui.
Avui dia.
Doncs jo no ho acabo de tenir clar, això. Amb el meu desconeixement de Sud-àfrica, totes aquestes coses que parla de la terra, del tema que una dona blanca es deixi fer el que es deixa fer... saps què vull dir? Això és l'any 2000? No fotem. Hòstia, una dona blanca amb estudis calla... saps què vull dir? Sembla que tothom estigui d'acord. David, digues alguna cosa, que no, avui no estàs aportant res.
No, perquè és que no puc aportar gaire res. Telèfons mòbils no n'hi han, no és l'any 2000. A veure, unes persones...
No, ha de ser més enrere.
Sí,
a veure,
sí.
És quan hi ha el canvi.
Sí, val? Deu ser uns 8, entre els 85 i els 95.
Exacte.
Diguem-ho així.
Exacte,
que, a veure, unes persones que s'han de desplaçar a la finca del costat per trucar per una emergència, no, és que no hi ha telèfons mòbils.
I telèfons fixes, sí.
Per això ja us dic que l'autor fa volguent tot això. Tot això és per fer-nos reflexionar i té per mi té dues armes. Una... el tema de no situar-ho temporalment i dos, el fet de que els putes protagonistes no parlen clar. Tothom amaga les coses, diguem les coses a la meitat. La relació entre aquest pare i aquesta filla és impossible que sigui així. És impossible, perquè et tiraràs el trastos, però no pot ser que amaguis el 95% del que penses a la teva família. Jo és el que entenc. Saps? O sigui, jo per mi això... És una cosa que li dona marge a l'autor per fer-nos pensar. És una eina.
Clar, jo és que no sé si això és així en altres societats. És a dir, veure, nosaltres estem en una societat mediterrània, més viscerals, més verbals, estem més acostumats a explicar-nos coses i sobretot a la família. Clar, no ho conec molt i aquests són sud-africans, són segurament descendents de holandesos o dels que vivien allà, per el que dona de context. Clar, no ho sé, si tenen potser tabús, mantens maneres que, de comunicar amb família que potser no se la mateixa. El que passa que jo penso que és una manera que té l'autor d'introduir diversos temes. És a dir, el personatge no li donaria aquest joc si fos un personatge diferent, si fos un personatge que a nosaltres ens encaixés més. A mi no m'ha caigut bé i entenc que tu, Jaume, tampoc, i difícilment li pot caure bé algú en David Lurie. És així, és un tio que té problemes de comunicació, que viu una mica a banda del món, molt pagat a si mateix, i segurament una part de cultura d'aquella societat hi serà, i una part de que l'autor el fa servir per explicar-nos coses.
Jo crec que és un dels punts forts de la novel·la, això, el tema del rerefons dels problemes racials a Sud-àfrica, qui diu racials, de violència... O sigui, l'autor aconsegueix fer-nos-hi donar moltes voltes, et dona la sensació o et pinta les coses com que si l'autor, com si en David Lurie està fent les coses bé i que la resta de personatges de la novel·la, o sigui, en el cas de la Melanie potser no estem d'acord, però la resta de personatges veuen com si en David s'està comportant malament, o sigui... Ell sembla que pren les decisions coherents. Estic parlant del cas amb la seva filla, estic parlant amb altres casos, quan ell es posa a voler ajudar la família, etc. I, en canvi, la resta de personatges de la novel·la no l'entenen amb ell.
Però ell està sol.
Sí.
Ben
no,
sol.
No. I ell pren una decisió...
Ell amb els seus pensaments, sí.
Ell pren una decisió que pensa que no ha fet res malament i jo, en certa manera, li podria justificar, però vosaltres està clar que no li justifiqueu, vale? Però per exemple, amb tot el que passa amb la seva filla i el comportament, que tots els problemes que està tinguent, gravíssims, que està tinguent la seva filla al camp, ell proposa unes solucions coherents i vol ajudar i li dona a la seva filla, hauries de fer això, hauries de fer allà. La seva filla és la que per mi està pixant fora de test. Però és que la resta de personatges sembla com si donen la raó al comportament de la seva filla, que l'ha de deixar fer, que no sé què, no sé quantes. Ell es preocupa com a pare per una sèrie de coses i l'autor ho aconsegueix això fent-nos reflexionar i, bueno, jo per mi amb aquestes eines que té, però jo crec que està molt bé això, perquè ens fa donar unes voltes més a tota una sèrie de temes que en principi semblarien molt clars, però ell hi dona la volta.
Marc?
A veure, per continuar amb el fil de lo que estava dient. A veure, jo veig que el llibre està clarament separat en dues parts. Que ens explica, o sigui, en total és una línia temporal contínua que ens explica l'episodi de la vida d'aquest personatge, d'en David Lurie, que, bueno, porta una vida així relativament gris, i que està, aquestes dues parts queden separades per els fets que passen a la granja de la seva filla. Llavors, la primera part, fins a aquell moment, jo la veig marcada per la... És evidentment per la causa d'aquest exili, que és aquesta relació que parlava amb la Melanie, i el caràcter seu el veig allò arrogant, saps? Incomprès, com si es veiés a si mateix com un geni, però que no comprèn ningú, un cínic que ve de tornada de tot i que ja no li importen gaire les coses que l'envolten, saps? I llavors, tota aquesta situació amb la Melanie li peta els morros i fa que s'hagi d'apartar de la vida universitària. I no només penso que es mostri cínic, sinó que també, en certa manera, és una mica com un hedonista, que només li interessa el seu propi plaer sexual i intel·lectual, saps? Allò, jo sóc una èlit culta que adoro els poetes romàntics i vosaltres sou uns inútils, i això ho mostra també molt amb el seu tracte amb els alumnes, amb aquesta signatura dels poetes romàntics que està donant a la universitat, i que diu allò clarament que és una, bueno, és pura rutina, vull dir, per anar a complir l'expedient. Els alumnes, ell diu que no aprenen res, i qui aprèn, en tot cas, és ell d'aquesta experiència d'ensenyar, si és que aprèn alguna cosa. Com si fos per ell només un mitjà de vida, i ho diu tal qual. El que sí que trobo és que hi ha un punt en aquest tros on relata la seva vida universitària en què en Coetzee, a través del comentari que fa a classe d'un poema d'en Byron, on parla d'en Lucifer, penso que dona molta informació de com veu l'autor el personatge d'en David Lurie. Hace lo que le viene en gana, le da lo mismo que sea bueno o malo, si le apetece, lo hace. Digo, exacto, sea bueno o malo, si le apetece, lo hace. No actúa por principios, sino por impulsos, y la fuente de sus impulsos es algo que, para él, permanece en la oscuridad. Y más endavant continúa, fijaros en que no se nos pide que condenemos a este ser que está loco del corazón, este ser en el que parece haber algo con naturalmente contrahecho. Muy al contrario, se nos invita a comprenderlo e incluso a tomar la simpatía, pero la simpatía tiene un límite, aunque vive entre nosotros, no es uno de nosotros. Llavors, jo penso que aquí, en aquest trosset, dona bastant les claus per entendre en David Lurie. Hi ha una mica això que deies tu, Jaume, és a dir, sembla com si ningú l'entengués, com si aquestes no li donen mai la raó en res, vull dir, ell viu com separat dels altres, no és un dels altres. Trobo que aquí també les reflexions que fa sobre el desig i el pas del temps estan molt bé. N'hi ha una que em fa riure, que diu, parlant de l'afer aquest que té amb la Meli, diu, ¿qué más dará que fuera serio? Diu, pasada cierta edad, todas las aventuras van en serio, igual que los ataques cardíacos. I aquí ja t'està dient, bueno, ja veus, hi ha una diferència d'edat bestial entre ell, que ja està, bueno, saps allò...
No? Sí, 52 anys.
52, sí.
A mi em veus un David Lurie, per exemple.
No, no.
Poder per això m'he sentit tan ofès. És que...
T'han tocat.
Jo el veig més vell. És que Aquesta actitud seva de poca curiositat el fa més vell emocionalment i intel·lectualment.
Mm. Bueno, i quan parla d'en Byron, no?, que s'hi compara molt i així, i clar, et diu que als 35 anys, clar, ja era vell, o sigui, ja està fent paper de vell en Byron a 35 anys, clar, ell és 52. A mi m'ha agradat molt aquesta evolució d'aquest personatge que va canviant i al llarg de la narració i sembla com si anés baixant graons, no?, a la seva vida. Sí, o els puja, segons com ho interpreti el lector, no? Perquè ell és una persona superorgullosa, molt cabut, no li don... O sigui, ell no demana disculpes pel tema de la Melanie perquè no li don la gana i, a més... té aquesta actitud, no?, de despreci. Sí. Ell està per sobre de totes aquestes coses.
Això és bestial. Aquesta no lluita, saps?
No lluita perquè...
Quixot,
exacte.
No? Sí, renuncia a tot, no? Orgull, llibertat...
Però, en canvi, hi ha un moment que fa tot el contrari, s'arrossega per terra i no ho entens. O sigui,
aquests graons.
Arriba un moment que està al fons de tot i ara què estàs fent, no? Sí. Com es va disculpar a casa de la família de la noia, no sé.
Home, les escenes finals que hi ha el xicot de la noia i tot això... et crea diferents sentiments, no? Al principi l'odies i ja està, li tens compassió, no? Et crea una mica de...
Sí. Jo veig, és a dir, penso que la novel·la comença a canviar, a obrir-se més en el moment en què ell se'n va viure amb la seva filla, quan va aquest exili. Si la primera part era ell i les seves aventures, i bueno, sí que parlava amb alguns personatges, l'aconsellaven, li deien alguna cosa, però era ell. Quan se'n va viure amb la seva filla, s'obre i veig un canvi de perspectiva.
Bueno, no només això, no, també, o sigui, l'incident que passa allà dinamita el llibre.
Sí, exacte. Sí,
a més, una de les coses que jo penso que té molt de mèrit i que ho ha comentat abans la Núria, és el tema aquest de que tu no saps què ha passat exactament l'incident, fins al cap de 60 o 70 pàgines va suposant coses. O sigui, de la mateixa manera que no saps si el personatge és negre o blanc, que a vegades dius, estàs suposant que és un pagès negre, vale? Però fins que no ho diu o s'intueix clarament, a lo millor han passat 70 pàgines, doncs aquest incident que ho dinamita tot.
Sí.
Estàs 100 pàgines o 70 o 80 que no saps què ha passat, si és realment greu, si s'ho està imaginant, i realment allò provoca un caos en el llibre que jo ho trobo genial, eh?
Sí, clar, tu suposes, estàs en la seva pell, el llibre és continu en aquest sentit, és a dir, no t'apartes mai d'aquest narrador que està sobre el cap d'en David Lurie, i ell no sap exactament què ha passat amb la seva filla perquè no ho ha vist, ell ho suposa igual que tu.
I perquè la dona, perquè ella no ho explica.
No ho explica.
Tornem amb el joc aquest, no parlen clar, no saps què ha passat.
Sí.
Això sí, no? Amb la seva filla sí que hi ha una distància. També t'explica, no?
Una distància no és la paraula,
hi ha
quilòmetres.
Sí, sembla que la noia va fer com una fugida, no? Cap a viure en una comuna, semblava que vivien ja en dos mons a part. Era la seva nena protegida quan era petita, però després la noia, a més, va estar visquent a Holanda amb la mare, després va tornar, o sigui, aquesta nena també no ha estat sempre amb el pare, no? I potser és això que també ha creat una mica. I la noia va cap a una destrucció absoluta d'ell i el seu món, hi ha un xoc, hi ha un sentiment de vergonya, és impressionant.
Sí, és que allà tot canvia, és el que deia en Jaume, l'incident dinamita la novel·la. I llavors, a partir d'allà, jo el que penso és que el personatge, en David Lurie, canvia molt, moltíssim, i que on abans era veia hedonisme, ara se li nota com un pessimisme vital, com un cansament de tot, s'abandona, es deixa. I llavors jo penso que en aquesta segona part de la novel·la tracta de temes diferents dels que ha tractat en la primera part. A partir de la situació que genera, penso que parla de la incomprensió, que ell és incapaç d'entendre la reacció de la seva filla. davant del que ell suposa que ha passat i vista la distància a la que estan l'un de l'altre, però que ell, en certa manera, va reaccionar d'aquesta manera també davant del seu, de la seva desgràcia. És a dir, també la seva filla no pot entendre com la seva filla es queda en el lloc, renuncia a lluitar, renuncia, i ell va fer el mateix. Ell no va voler lluitar, va voler continuar amb la seva llibertat i amb la seva idea, i no va presentar batalla amb el que li deien. Aquesta rendició ell no la comprèn. I cada vegada aquesta distància amb la seva filla jo la veig que es va fent més gran. Digues, Jaume.
El que passa que, una vegada més, utilitzant el recurs aquest de no explicar-se les coses.
Jo crec que el quid, el moment tràgic i que hi ha com un canvi de cop sobtat és el tema de la impotència que sent ell tancat al lavabo de no poder fer. O sigui, fins aquell moment el personatge dominava, manava, orientava, deia.
Sí.
En el moment que li foten una hòstia com un piano, no pot fer res i se sent que no serveix absolutament per res, jo crec que aquí hi ha un trencament. No sé com ho veieu. Vull dir, sí, crec que és un moment decisiu. Aquesta impotència, aquesta no puc, no? Que per primera vegada a la seva vida no pot, no?
Sí, i no li serveixen de res les experiències que té acumulades. Simplement no pot i es rendeix també en aquí. I tampoc sembla capaç de conciliar amb Petrus, amb el que ajuda la seva filla. No, també aquí, en aquest cas, la distància entre ells cada vegada es fa més gran. És a dir, passa d'una certa antipatia a una hostilitat i un enfrontament directament. Jo penso que aquí és on ens mostra ell la seva visió de l'enfrontament entre la visió d'un europeu i la visió de la cultura africana. Les discussions que tenen entre ells són diàlegs de sort.
Sí,
perquè en Petrus diu una cosa i ell em diu una de diferent i no passa de l'altra. Vull dir, és que no...
És com un foc de tren. Són cultures completament diferents.
Sí, no? No es poden entendre.
I el que ell fa molt bé és explicar-ho, això, perquè nosaltres difícilment entendrem en Petrus.
Clar.
Difícilment ho entendrem. Però ell ens ho intenta explicar.
Sí.
I la novel·la acaba predominant el que pensa en Petrus. Sembla com si en David no tingui raó. Això és el que t'acaba fent pensar, no?
Aquí és on penso jo que ens explica un altre tema a través d'aquest conflicte entre ells, entre en Petrus i en David, que és la destrucció del món dels blancs a Sud-àfrica. Jo no he vist cap personatge blanc que demostri cap vitalitat.
O sigui, estan tots apagats. Sí,
principalment a partir de l'incident, és a dir, d'allà cap al final, no hi ha cap personatge que tingui un projecte, una inquietud, una idea, sinó que semblen que es van aminorar.
Es van surant, sí.
Que es van deixant portar corrent avall. Parla d'un veí, un terratinent que està a la vora, que ja quasi que el donen per mort, perquè diuen, bueno, qualsevol dia aquests també se'l petaran. Saps allò com si, bueno, estem en retirada. És una mica trista aquesta. I en canvi, al costat oposat, al costat d'en Petrus i la seva família, saps, si veu allò, la força i la violència dels que volen recuperar el que és seu. I jo penso que ell no pren partit, jo no veig que sigui un autor dels que prenen partit, però t'ho deixa clavat allà, saps? T'ho deixa allà a sobre i veus que uns estan en decadència i que els altres estan empujant-se.
És un intercanvi de poders,
vull
dir, baixen els blancs, pugen els negres, en Petrus cada vegada té més poder, té més diners, s'ha tornat a ajuntar amb una altra senyora, la casa, ell va pujant. I aquest intercanvi de diàleg de sorts que tenen ells, no? Que és aquesta incomprensió d'uns amb els altres, els blancs i els negres, no?
Sí.
Uns amb la seva cultura, els altres, i que no hi ha res que els contacti. Un parla d'una manera i l'altre de l'altra, i no hi ha contacte entre ells, és una dificultat de comunicació, uns límits del llenguatge. Fins i tot en algun passatge ho diu l'autor, no? De que dubta molt de que l'anglès actual serveixi per expressar el que està visquent el món africà, que la mateixa llengua, no? Perquè és un altre món. I volia fer èmfasi també amb el tema dels gossos. A part de que l'autor és una persona que reivindica molt, és molt animalista, ha fet llibres i sempre defensa molt els animals, els drets dels animals, aquí el gos surt molt, ja només en la portada, i jo el veig una mica un element simbòlic, com un de l'opressió de l'home blanc, no? Parla molt de gossos, m'ha fet gràcia perquè també a mi m'agraden molt els gossos i parla de rhodesians i de gossos de races d'allà, no? I els atacants, quan hi ha l'escena violenta, els maten a tots, encara que estaven engabiats i no podien fer-lo res, però els maten, és com simbòlic. Enfatitza que és l'estatus social i la caiguda en desgràcia, perquè els gossos és el símbol de poder d'això, de l'home blanc. I trobo que el personatge d'en David s'alinea amb el personatge del gos. Jaume.
Sí, home, realment els gossos, els animals, sobretot els gossos, però els animals en general, realment jo crec que són molt importants en el llibre. Donen aquest punt de vista que comentes tu, Núria, però també, per lo que s'acaba dedicant l'autor, si tu volies arribar a ensenyar-nos una vida desgraciada, el plantejament que fa el que acaba fent el protagonista i tot el tractament que fa amb els gossos, realment, el tio si volia crear un clima de desgràcia, és que el borda, amb els gossos, et matxaca i t'acaba de deixar baix de tot. Jo crec que està molt ben trobat.
Molt.
És rodó.
Aquí penso que és l'últim tema que jo penso que tracta, que és la crisi existencial d'aquest personatge.
Sí.
Ha passat de sentir-se molt, molt satisfet de si mateix a aquesta espècie de pessimisme, i fa una incursió a la seva vida anterior per veure que no en queda res. I a més, tu posa textualment allò, li han robat tot, li queden les runes de la seva vida. I sembla que fa com un gir de tractar el món, perquè ell mateix se'n va demanar, no sé si ho diu directament, però se'n va amb la família de la Melanie. Sembla com si estigués una persona que està endreçant les coses abans de morir. Sí. És la sensació que em donen
sí,
a mi.
Sí, sí, sí.
I fins i tot, o sigui, no només amb aquest tema, sinó amb la seva gran obra, aquella ambició que té de fer una òpera que parli sobre Byron i la Teresa a Itàlia i aquest amor i tot això, va degradant fins al ridícul. I quan se'n dona compte que no té res a portar, també ho abandona. I va fent renúncies una darrere l'altra, i és veritat, és molt trist. A mi em va deixar ja trinxat, o sigui, mort.
Sí.
Què més pot passar?
És molt trist.
Sí, és molt trist.
Jo crec que amb això coincidim, que realment ho aconsegueix transmetre bé. Jo en els punts negatius, una de les coses que he posat, no sé si el puc introduir, però està relacionat amb això, Tot i que en David no és un tio religiós ni molt menys, al contrari, no, està a l'altre costat, podríem dir. Com és que es creu que ha caigut en desgràcia? És com si, per un fet que ha passat, la vida li ha començat a anar malament i tot li dona culpes a això. Això és molt catòlic, és molt de dir... I algunes vegades fa reflexions que són religioses, diguem, i ell no ho és, aquest personatge. Això és el que no m'agrada. O sigui, si tu ets un tio... de la manera que ens presenta aquest percentatge, com pot ser que t'enfonsis, que baixis a tocar terra i t'ho creguis, que tot ve pel principi, que a més, per mi és discutible que tot vingui d'allà.
Sí,
ell realment es va enfonsant, i m'acosta de creure el que m'ha vengut ara. Ha fet moltes coses bé, però això m'acosta de creure.
Ell o és un Byron o no és res. No? Vull dir, va de dalt a baix de tot. La manera d'ell de veure-ho, no?
M'agrada això que has posat a davant, Jaume. Això de la culpa, és veritat, la culpa sol ser una cosa bastant relacionada amb la religiositat, amb el que saps, amb els catòlics, la culpa. I, en certa manera, per ell hi ha un punt en què es comença a sentir culpable. No se n'ha sentit amb la Melanie, no se n'ha sentit gens de culpable. En canvi, en el moment en què li passa l'incident a la granja, es sent culpable per no haver sabut fer res, per no haver pogut fer res amb la seva filla, per no haver-la tret d'allà. Se sent culpable també allò per impedir el que passa, el que veu que passarà amb en Petrus i la seva filla. Ell se sent com això, una barreja d'impotent, però sobretot culpable.
I una altra cosa que també, la seva filla, en el cas de que ell no hi hagués anat, hagués passat exactament el mateix. Mm-hmm. O sigui, a veure, el personatge no interfereix amb el que li passa a la filla. La filla estava sola, la filla li va... i això que li ha passat li hagués passat igual. I les decisions, són dos personatges que van pel seu compte, el que deia en Jaume abans, no? Cadascú per la seva banda, i no interactuen. I clar, ara al final, l'anul·lació absoluta de la filla i la submissió, tampoc ell en té la culpa, però ell s'ho fa...
Ell ja, bueno, ara ja ho està fotent tot el sac, no?
Sí,
ja,
ara, sí.
Ara
sí,
ja
sí.
Està en fa... I això és una mica contradictori amb el personatge que ens venen al principi, i no sé si arriba un punt que ja està tan enfonsat que al final hasta s'enganxa la religió per dir no, és que sóc dolent. No, sí. La culpa em passa perquè jo sóc dolent.
Jo ja ho he dit tot, més o menys, el que volia parlar del llibre.
És que jo, de fet, puc dir molt poca cosa d'aquest llibre. No hi he entrat, no m'ha atret, i així és impossible de llegir el que vol transmetre i que nosaltres portem molts minuts. Bueno, vosaltres, en aquest cas, vosaltres tres esteu entrant molt més a el que ha volgut transmetre aquest autor. No? Jo no hi entro aquí. Reconec que la seva manera d'escriure és força plana. Tot i això, no m'ha donat cap am per enganxar-m'hi. Cap ni un. I em podria fer una sinopsi alternativa, totalment subjectiva, des del meu punt de vista, que crec que seria prou descriptiu del que em sembla tot el llibre. I començo la sinopsi. Vet aquí un filòleg de vida avorrida, de mitjana edat, que pensa més amb el nap que no amb el cap, incapaç de veure que està destrossant la vida d'una alumna mentre l'està violant i que, quan li reclamen que prengui consciència del que ha fet, a sobre diu: "Feu de mi el que vulgueu." Un home que decideix fugir en lloc d'afrontar els seus actes i que, a casa la seva filla, segueix pensant més amb el nap que no amb el cap. I a sobre, qui paga la justícia divina és la filla, no ell. Un home a través del qual s'expliquen les injustícies culturals de Sud-àfrica, el claríssim accent masclista de la societat dels seus habitants de raça negra, que sincerament no sé si acaba deixant millor o pitjor que el pensament d'aquest home i la resta de personatges de raça blanca. En resum, un home amb qui suposadament hi hauria de tenir empatia, perquè tot gira al seu voltant, i la Núria deia: "Et compadeixes d'aquest home." Doncs jo... ho sento, no hi ha res amb què em pugui empatitzar. Una societat que, de la manera que explica, tampoc té res amb què admirar o empatitzar. I amb uns personatges que són tots iguals. O sigui, accepten les coses negatives, abaixant el cap i dient: "La vida segueix", fent el que particularment un es pot fer fins que ens morim. Siguin humans, gats o gossos.
Un pedí no, però no em diguis que no és trist al final, home.
Tot el llibre és tristíssim.
Sí. Jo és per tirar-te d'un balcó.
És una desgràcia.
Sí, clar. clar, és una desgràcia, però és allò, l'has gaudit? No. Ah, és el meu punt de vista, clar.
A mi m'ha fet pensar molt. O sigui, m'ha fet pensar amb el seu estil de fer les coses, m'ha fet donar moltes voltes a les... Res, un parell de coses, si no teniu res més, comento un parell de coses. Jo en tinc una que m'ha agradat, diguem, i que m'ha fet pensar bastant, que és una frase que repeteix diverses vegades el protagonista. Totes les relacions enriqueixen per les dues parts. Passa que quan ho diu ell, la gent sempre pensa que s'ha enriquit ell de la relació, no? Però jo crec que és molt encertada aquesta frase, i és veritat. Tothom, en una relació, tant si ha anat bé com malament, s'enriqueixen les dues parts, jo crec. I ell ho repeteix, passa que no s'ho creu ningú en el llibre, només m'he cregut jo. Saps què vull dir? O sigui, saps? Fins i tot dels casos més raros del llibre, jo hi veig coses positives i que tothom aprèn, saps?
A la violació, no, home...
No, ho podries mirar d'una altra manera també, Ho podries mirar en relació amb en Petrus i la filla. En Petrus ensenya moltes coses a la filla.
Sí.
I no tot és negatiu. Jo aquesta frase m'ha agradat, vaja. Com a cosa negativa, res, em comento una, que és que aquest tio és massa culte. A mi no m'expliquis els poetes romàntics, no m'expliquis una classe... d'en Byron o d'en Wordsworth, o me s'ha fet molt pesat, o les filosofades que fa amb això, m'han carregat una mica això, per mi, saps?
Jo les primeres no, eh?
A part del comentari de Marc que m'ha fet veure una cosa que potser jo no havia notat, com fa l'òpera aquesta al final...
Això sí.
I t'intenta explicar coses. Això és una...
Totalment d'acord.
Una anada d'olla.
Vaya rotllo. Sí.
Una òpera amb un banjo d'un poeta romàntic, t'ho juro, que m'heu clavat a la creu.
Penso que és, bueno, és una decadència, és la seva decadència. No,
sí. No, però molt pas... mica llarga, Marc, massa llarga. Sí. Estàs allà girant pàgines
pensant. S'ho podria haver ventilat més ràpid, no anar fent pàgines i pàgines, i cada vegada veus que és més ridícul el que vol fer i fins al final se'n dona compte. Però ja ho veies a venir, dius, no vas bé per aquí.
No te l'editarà ningú, aquesta òpera, no? Bueno, no, només en aquest parell de comentaris finals, perquè jo crec que en Marc ha anat molt més enllà que nosaltres, diguem.
La valoració.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres puntuarà el llibre de l'1 al 5 segons els criteris de llargada del llibre, el ritme amb el que està escrit, temàtica i si crea addicció al llegir. Jaume, comencem amb la llargada.
Jo li he posat un 2. Se m'ha fet un pèl llarg i potser el comentari d'aquest tema de filosofia de vida, literatura, etc., potser ha sigut el que m'ha carregat.
Marc?
Jo li he posat un 4. He trobat la mida adequada. No, cap queixa.
Núria?
Jo també li he posat un 4. A mi m'ha agradat. Sí, la llargada no l'he trobada massa llarga.
Jo li he posat un 2, també com en Jaume, per no posar-li un 1, però com que de poques pàgines no he volgut ser tan trinxador, diguem-ho així. Passem al ritme, Jaume.
L'he puntuat amb un 2, que seria el quasi gairebé un 3. Per mi és correcte, van passant coses. Està bé, però és un 2 alt.
Marc.
Jo li he posat un 4 perquè m'ha agradat molt la manera en com està escrit aquest dietari, aquesta seqüència allò contínua del temps, no va endavant, enrere, també un 4.
Núria.
Igual, jo també un 4 li he posat de ritme. M'ha agradat i m'he sentit molt bé, sí.
Jo un 2, soporífer. Ho sento. Temàtica, Jaume.
Per mi és un dels punts forts del llibre. Li poso un 4. Penso que toca temes molt interessants. Deixa que triguis les teves conclusions. Et fa pensar, per mi, el millor del llibre.
Marc?
Jo li he posat un 5. M'ha encantat. Com tracta els temes, com està escrit, els temes que tracta. És un 5.
Núria?
Penso igual. M'ha agradat molt els temes i la manera de fer-te rumiar. Jo també li he posat un 5.
Jo li poso un 2, que seria també la nota més alta de totes les meves puntuacions en aquí, perquè trobo encertat la temàtica, però no l'exposició de la temàtica. Per tant, m'ho tira per terra ell mateix. No hi he entrat. Anem a l'addicció. Jaume.
Un 2. No m'ha enganxat gaire.
Marc.
Jo li he posat un 3, tret que hi ha alguns passatges com aquest que comentàvem, de quan parla dels poetes, que bueno, no, potser no enganxen tant, no fan tantes ganes, en general és un bon to.
Núria.
Jo l'he trobat que sí, que estava molt bé. Jo he posat també un 3, sí.
Jo li he posat un 1, perquè a més m'ha faltat el tros final d'en Byron i la Teresa. Segons totes aquestes puntuacions, en Jaume ha puntuat el llibre amb un 10 sobre 20, en Marc amb un 16 sobre 20, la Núria amb un 16 sobre 20 i en David amb un 7 sobre 20.
La cloenda.
I aquí acomiadem el programa d'avui, on hem parlat del llibre Desgràcia, de l'escriptor sud-africà J.M. Coetzee. Us recordem que Les marmotes de la biblioteca és un programa literari que s'emet mensualment cada segon dissabte de mes a les 9 del vespre i en repetició els diumenges a les 3 de la tarda, i que també és descarregable des del web de Ràdio 90 a les www.r90.org. També al web de Ràdio 90 hi ha el llistat dels propers llibres que comentarem. El proper capítol d'aquí un mes serà El nom de la rosa, de l'escriptor italià Umberto Eco. Si no l'heu llegit encara, us convidem a fer-ho. Teniu 4 setmanes i així podreu escoltar-nos en propietat. Si voleu participar en els comentaris, hem obert un correu per contactar-nos i dir-hi la vostra. marmotes@centpeus.cat.
Mentrestant, rebeu una forta salutació dels qui us han parlat. En Jaume Pedrés, en Marc Ferrés, la Núria Boix i en David Ràfols. Fins la propera.
Les marmotes de la biblioteca. You're innocent, ready.